Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, benvinguts a un nou capítol, un capítol esperadíssim, el 546 avui amb la presència de l'amic Ganyet, que ja sabeu tots que ha tret un nou llibre, si no, no seríeu mosseguis. Hola, Ganyet, bones, què tal?
Què tal? Molt bé, content de ser amb vosaltres.
Bueno, d'estar amb mi, en Tomàs el tenim virtual, eh?
Bueno, sí. també és estar.
Sí, sí, sí. Vull demanar disculpes als... Vull demanar disculpes als oients o als que ens miren per YouTube en directe perquè hi ha un petit lag, no sé per què noto un petit lag entre la meva comunicació i la de l'estudi. En l'estudi de la UPC està en Ganyet i en Marc. Molt bé, el motiu per què tenim aquí en Josep Maria és perquè ja ho he comentat abans, ha tret un llibre que es diu La democràcia mor al núvol, i bueno, aprofitarem perquè ens parli òbviament del llibre, que ja feia temps que sabíem en exclusiva. Estàvem embargats, no podíem dir res, però sabíem que anava a treure un llibre i conversarem amb ell també sobre altres temes segur d'actualitat tecnològica. Tot això i més serà en exclusiva, avui serà només conversa amb en Ganyet. Serà tot aquest episodi, el 546 de la temporada. Hòstia, 546 episodis, Marc. Sí. Miro enrere, tio, no veig l'inici.
Aviat tindrem 555.
De fet, ja els tenim, no, si contem els minuts mosseguis.
Però sí, bueno, els minuts mosseguis no els contem, però tindrem el 555 posat.
Molt bé.
Amb els minuts mosseguis tindrem el 666.
Doncs això, aquest episodi, el 546, serà de la temporada 16 de Mossega la poma. Vindrà tot seguit i comencem. Endavant.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs, Marc, jo tinc diverses preguntes.
Ja sé que a tu t'agrada molt el YouTube, però anem a aturar les càmeres, a veure si aprofitem l'ampli de banda per tindre millor imatge, perquè et sentim amb molta...
Amb molt de lag
i de vegades t'accelera la veu i te la comprimeix perquè ja la...
Vale, doncs,
vaig aturar el meu vídeo també.
Sí, mentre això, només comentar a la gent de YouTube que seguirem amb l'emissió d'àudio en directe també, vull dir que no us ho perdeu, no desconnecteu, seguirem amb l'emissió d'àudio en directe. Doncs, Marc, jo com et deia, tinc diverses preguntes, algunes que he anat recopilant de coses que s'han comentat a Mastodon, l'Alex Hinojo ha fet preguntes, perquè, bueno, gent que s'ha anat llegint el llibre i tenia coses, i si no, doncs nosaltres estirem del fil. Jo tenia una primera, si voleu la deixo anar, i si ja seguiu vosaltres, ja estireu al fil. Per què vas tenir la necessitat, Ganyet, d'escriure aquest llibre?
Bueno, no ho sé. De fet, vosaltres, jo crec que va ser la primera vegada que vaig parlar aquí del llibre que estava escrivint, l'última vegada que vaig vindre. Jo tenia el cuc d'escriure alguna cosa, una cosa que fos divulgativa, que arribés a tothom, que fos entenedora, però mirar d'entendre una mica els temps en què estem vivint, no? I les conseqüències que això té, sobretot a nivell social, i potser fins i tot ètic. I llavors, arran de ser un dels agraciats amb el Pegasus, Random House es van posar en contacte amb mi i van dir, escolta, ens agradaria que fessis un llibre del Pegasus. Hem llegit un article al Bioempresa que ens ha agradat molt. Si poguessis ampliar...
Sí, quan estàs dient el Pegasus, que et van hackejar el mòbil amb el Pegasus.
Sí, sí, sí. Bueno, soc un dels 65 agraciats dels molts que hi ha. Llavors, bueno, ja que jo n'he parlat des de fora com a analista i ara em puc parlar des de dins com a agraciat, havien vist aquell article que jo havia escrit explicant, doncs, tot el procediment i què passa a partir de que t'infecten amb Pegasus, em van dir, home, estaria bé que fessis un llibre d'això. Jo els vaig dir, home, a mi un llibre del Pegasus no sé si m'interessa massa fer-lo, perquè, bueno, o sigui, feu l'informe de Citizen Lab i ja està, ja és allà. El que sí que podria fer és ampliar el focus i parlar i començar parlant doncs, del capitalisme de vigilància o de la sensorització de l'espai i totes les conseqüències que això té. I a partir d'aquí arribem, doncs, des del capitalisme de vigilància, arribem doncs, als panòptics digitals, arribem a l'espionatge o als sistemes de control que tenen els poders, no només els estats, sinó els poders, les grans corporacions, i l'impacte de les xarxes socials, i com tot això es barreja i com tot això ha creat la societat on som, no? I què podem fer. És una mica com una diagnosi de on som, i el Pegasus és una conseqüència, si tu vols, és la punta de l'iceberg, però el gruix del llibre jo crec que va molt més enllà.
No veus com si fa 20 anys, fa 10 anys, tu ho deies sempre, internet és el futur. Internet és el futur i l'amic Benjamí, que és vitòleg tecno-optimista, i hi havia com un mainstream de visió de la tecnologia que hi havia molta il·lusió. Que hi havia molta il·lusió perquè venia una transformació, perquè venia la web, perquè venia la web mobile, perquè de cop i volta venia el núvol. I a veure, el núvol, en el núvol s'acaba la democràcia, però, per exemple, el núvol el que fa és que democratitza, per exemple, la possibilitat d'oferir serveis digitals. Quan jo en l'any 97 monto una empresa de software i tinc que tindre una web, tinc que comprar-me un servidor, tinc que buscar-me algun lloc on em deixin deixar el servidor, me'l puguin engegar, me'l tinc que configurar, el tinc que d'això. En canvi, avui en dia, escolta, per molt pocs dinerets al mes, puc tindre, començar un servei i després escalar-lo cap a si aquest servei té èxit, amb la qual obre les portes d'accés. És a dir, hi ha moltes oportunitats i moltes coses bones, però no sé si és a partir de Snowden, si és a partir de Snowden, podria ser un dels els moments en què comencem a veure que no tot és tant de color de rosa, i després ja, després de Snowden, doncs ens ve el Brexit amb en Trump, amb tot el tema de Cambridge Analytica, després salten Tristan Harris començant a explicar-nos doncs, a tota la recerca que s'està ficant a nivell, diguéssim, de psicologia i de laboratoris d'experiència per tornar-nos yonquis digitals, i després ve la Shoshana Zuboff amb el Surveillance Capitalism, i fins i tot l'any passat ve en Cory Doctorow, que li dona la volta i renya d'alguna manera el Shoshana Zuboff amb la seva visió excepcionalista de la tecnologia, on està dient, a veure, el problema del Surveillance Capitalism no és que sigui Surveillance Capitalism, sinó que és capitalisme d'estrangulament, que les grans empreses tecnològiques s'han posat en un punt d'estrangulament entre proveïdors i clients i estan extraient tots els rèdits i tot el control. Llavors, és com si des de Snowden cap aquí cada vegada estem començant a veure els riscos. Hi ha hiperoptimista en alguns barris. Podem comptar quant de temps algú tardarà en dir ChatGPT, ja l'hem cagat, ja hi ha un dit. O ara fa 2 anys estava tothom doncs, superemocionat doncs, amb les possibilitats del cripto, Web3 i NFTs, i ara ha fet la baixada a la vall de la desil·lusió, en el cicle del hype. Però hi ha il·lusió en algunes valls, però comença a haver-hi com un tecnopessimisme i com una reticència, però sense deixar-nos, sense desconnectar-nos, és a dir...
No, està clar, tu no et pots desconnectar, és molt complicat, a nivell personal ni a nivell social. Jo crec que és anterior a Snowden, és més manifest a partir de Snowden, o qui es vulgui creure tot el que diu Snowden, del capitalisme de vigilància.
El fet que l'Snowden estigui a Moscou li treu, sí. I sobretot ara, des de fa un any, li treu molta credibilitat.
Sí. A veure, Snowden és criticable des de molts punts de vista, però això no treu que el que passi i el que hagi passat i el que ens expliqui de primera mà no sigui cert. Mm-hmm. Llavors, jo crec que és abans. O sigui, ens vam pensar que internet era el gran homogeneïtzador, igualador, democratitzador. Per què? Perquè és una xarxa que és distribuïda i descentralitzada. No? Fantàstic. Escolta, no té centre, tothom és igual. I això, clar, funciona molt bé des del punt de vista per un tecnòleg, des del punt de vista d'enginyeria, és així, però quan aquí sobre hi apliques la lògica del capitalisme, deixa de ser així. Clar, tots ens pensàvem de que tothom tindria accés a tota la informació. No és cert, les portes d'entrada de la informació són... Es pots comptar amb els dits d'una mà, literalment. O sigui, o entres pel teu...
Gafam.
Són les Gafam, vull dir, llavors hi pots posar tres més o quatre de xineses.
Sí.
Perquè les pots tancar amb una perquè és el govern xinès.
Sí, però vull dir, Testem, Alibaba, Baidu...
Sí, sí, Baidu, Tencent,
però perdoneu, sí que hi ha algunes... És, o sigui, a veure, dues coses. Sí que hi ha algunes fonts d'informació universals. La Wikipedia, per qui té accés, compte. Wikipedia, sí, bueno, hi ha altres fonts de recursos, hi ha tot un món del software lliure que jo crec que l'hem de posar en rellevància i en valor, vale? El que passa és que les persones actuen a internet amb un mitjancer que són les aplicacions o els serveis concrets, vale? I moltes aplicacions i molts d'aquests serveis són en mans d'empreses privades que no sabem exactament o no tenim un control de què fan i com ho fan. De fet, el que sí que sabem, perquè ho hem comentat moltes vegades, és que fan diners amb la nostra informació. En
sí,
general.
Això és un dels capítols del llibre i també, i això explica el títol del llibre. El títol del llibre té dues explicacions. Una és el Watergate, quan Bob Woodward diu Democracy dies in the dark, o sigui, la democràcia mor a la foscor, és allò de...
Els clavegueres,
o sigui, quan els estats fan coses que no estan sota l'escrutini de la democràcia o de la població, allà mor la democràcia. Ho estem veient setmana sí, setmana també, aquí. Però això ja es parlava doncs, amb el cas del Watergate. És clar, ara en un entorn de Catalan Gate o el que ha passat a Mèxic o el que va passar amb el Khashoggi, on mor la democràcia? Bueno, claríssimament mor als ulls de tothom, al núvol. O sigui, ara al final, fixeu-vos, aquest desequilibri de poder entre aquests cinc que dèiem, aquests Gafam, i en podríem afegir algun altre, les grans tecnològiques, que són les que tenen la porta d'accés a la informació. Tu deies Wikipedia, sí, però Wikipedia com accedeixes? Accedeixes la major part del temps amb un mòbil, que és o bé que te'l regule o bé Apple o te'l regule Google.
Bueno, i aquesta setmana ens han explicat que totes les operadores més grosses de telecomunicacions estan muntant, diguéssim, bàsicament un càrtel per agafar i oferir serveis per competir amb aquestes d'això, i ningú ha aixecat ninguna ceia, perquè com que hi ha un monopoli tan gran a l'altra banda, però s'acaba de muntar un càrtel davant de tothom i ningú ha dit lleis antimonopolis, no podeu posar aquest tipus de...
De fet, això ja ho havia intentat per si sol. Suposo que diverses companyies, segur, perquè és conegut, ja va haver-hi un projecte de Telefònica en aquest sentit per intentar rentabilitzar el canut, vale? De dades, i no se'n va sortir.
Jo perquè, ho he explicat clar... moltíssimes vegades.
Digues, Marc.
No, perdona, Tomàs, ja ho he explicat moltes vegades que Telefònica, o sigui, si Apple va poder muntar l'App Store i el model de l'App Store, és perquè abans tant Movistar com Vodafone i companyia posar una aplicació. Jo en l'any 2004 agafar i preguntar, escolta, si tinc una aplicació mòbil per posar per Java 2 Micro Edition que es pugui executar amb un telèfon mòbil normal, què tinc que fer? Les condicions eren draconianes i absolutament d'explotació, amb la qual dius, no m'hi ficaré. Perquè sí. Primer has de pagar per endavant i després et quedes com amb menys d'un 15% del que podies guanyar en un mercat que no existeix.
Que les telefòniques o els operadors tinguin el seu pack d'aplicacions ha existit de fa molt de temps. Recordeu-vos, Apple va ser una mica taxativa i no les va deixar, va ser una de les grans negociacions de l'iPhone al principi, vale? Però Samsung, moltes d'aquestes ja tenen les seves pròpies aplicacions, encara que no tinguin format de botiga. Vale? El problema és que l'operadora, damunt del aparell, poc pot fer si és una operadora sola. Ara s'associen totes les operadores que tenen presència al mobile, vale? I això sí que comença a fer una miqueta de por si se'n surten. Eh? Però bueno, és igual.
Jo crec que serà irrelevant, eh? Perquè amb aquesta gent, o sigui, l'única cosa que poden fer és que gent com Manganyet, com tu, jo, i tots els que nosaltres li recomanem coses, els diguem, fes el favor de posar-te una VPN.
Serà irrelevant, serà irrelevant mentre no facin el que fan les grans companyies. I és que si entres pel meu repositori d'aplicacions, tens Netflix gratis i tens el futbol i tens no sé què i tens no sé quantos. Pot haver-hi perill de caure en el parany si hi ha aquest tipus d'ofertes. Però bueno, ja veurem què passa. Això és una especulació. La gent a la que vegi futbol fa el que sigui. Sí, ven les seves dades, ven els seus fills, el que calgui, no cal, el que sigui.
Sí, o Netflix, sí, sí. No, per això et deia, o sigui, d'aquí també ve el títol del llibre, o sigui, de l'analogia amb el Watergate i del fet d'aquesta simetria de poder. O sigui, quan els núvols de la majoria d'estats corren sobre els núvols d'Amazon, clar, si imagineu-vos als Estats Units que volgués regular Amazon i aplicar la llei antitrust o el que sigui, clar, quin poder de negociació té? Escolti, si van mal dades, jo li paro el país. O sigui, d'avui per demà.
I tant, perquè hi ha moltíssims serveis governamentals.
Clar.
Hi ha moltíssims serveis governamentals. Sí, de fet, Amazon als Estats Units té una regió pròpia. És a dir, una de les regions d'Amazon és exclusiva per serveis, organismes, entitats del govern americà, dels diferents estats, dels diferents ajuntaments, sí, sí.
Però aquí generes una dependència molt, molt, molt grossa. A veure, però a veure, pensa que és una cosa que socialment, tu deus saber que tu tens una empresa d'informàtica, a quina mutu esteu?
Doncs no ho sé.
Segurament, quan jo tenia l'empresa informàtica, a mi el meu gestor va dir, et toca la mútua metal·lúrgica.
Ah, sí.
Perquè no treballeu en ferro.
Sí, no ho sé.
O sigui, no existeix un conveni col·lectiu, o almenys que jo sàpiga des de fa uns quants anys que ho comiro, no existeix un conveni col·lectiu d'informàtics. O sigui, la Caixa no té informàtics. La Caixa té alguns informàtics, però el 90% dels informàtics que treballen per la Caixa treballen en empreses càrniques. La Caixa i companyia doncs van agafar i van treure els informàtics dels comitès d'empresa. Llavors, en aquest cas, Amazon s'ha ficat. Amazon no farà vaga, però el poder que tenen empreses com Amazon o la que no es menciona mai, que és Palantir. Que és Palantir que està aquí enmig, però ha desaparegut aquest optimisme. És dir, volem la tecnologia, no deixem de fer la tecnologia, fer servir la tecnologia, però ja no hi ha aquesta il·lusió màxima.
És normal, o sigui, quan Google descobreix que pot predir el futur si creua dades del que està passant al món real més amb les dades del seu servidor i se n'adona que pot fer molts més diners utilitzant la gent, servint-se de la gent per alimentar els seus algoritmes d'intel·ligència artificial, ara en veiem les conseqüències o els fruits, que no pas utilitzant els seus algoritmes per servir la gent, ostres, les coses comencen a canviar. I, clar, no ens n'adonem. Ens encanta Google. Quan Facebook se n'adona que no només pot predir el futur, sinó que el pot modificar, tunejant els murs dels seus usuaris, o Twitter, influint.
O amb els anuncis personalitzats, anuncis polítics personalitzats. Exacte.
No, però això...
El de Cambridge Analytica és acollonant.
El de Cambridge Analytica, el més fort de tot és que Cambridge Analytica no va fer res mal fet, no va fer cap hackeig, va senzillament utilitzar Facebook. No va fer res mal fet, va agafar dades que eren per recerca.
Va pagar a gent perquè fessin qüestionaris perquè la política de compartició de dades de Facebook feia que si tu fes un qüestionari, l'aplicació que tu utilitzaves podia accedir a les dades dels teus companys, els teus contactes.
Però llavors, o sigui, per tant, tot és legal. Tot això ho permet Facebook. Ningú va hackejar Facebook per fer tot el que va fer Cambridge Analytica.
I cada 2x3 sabem que alguna empresa gran ha rebut un gran hacking.
No, i Cambridge Analytica és el que sabem. O sigui, la quantitat d'empreses petites que fa el mateix que Cambridge Analytica, bueno, no ho podem saber per definició.
I,
per tant, jo crec
acaba,
que
acaba,
ha sigut una desil·lusió. És que, és clar, o sigui, al final, si tu la cosa et funciona, el que vas fent és estirar més, vas estirar més fins que es trenca la corda. Llavors, la gent crec que ens hem conscienciat, o ens estem conscienciant, o ens n'adonem de que darrere un quiz de quina princesa de Disney ets, hi pot haver altres coses, no? Llavors, tots ho han vist.
Acaba, Ganyet, que vull fer-te una precisió també aquí, sí.
Ja estic, tira.
Digues, Tomàs.
En això de que ens està canviant la percepció, la perspectiva, que ja estic totalment d'acord, deixa'm afegir una altra cosa. Ja des del punt de vista dels que treballem amb IT, amb tecnologies de la informació, ¿vale? Hòstia, fins fa uns anys, per nosaltres era un paradigma treballar a empreses com Google, com Twitter, com Facebook, les grans empreses tecnològiques, ¿vale? I de fet havia com una mena d'aura, no? Hòstia, te'n vas a Google, tio, tens el menjar pagat, tio, tens ping-pong i sales de massatges i no sé quantos, no? I les startups repetien aquest model, t'atreien, entre altres coses, a part d'un bon sou, suposo, doncs amb això. I de cop i volta, quan van baldades o quan els stakeholders pressionen o els accionistes pressionen, a la puta calle 15.000 tios. Hòstia, i aquest món ideal i magnífic, no? De tothom per l'empresa, aquí estaràs cuidat, vine a jugar a ping-pong, no t'estressis, que et faig un massatge, això on ha quedat?
No, això ha quedat... és el que dic abans. O sigui, jo crec que confonem el debat i ens centrem molt en la tecnologia, que és fantàstica, és meravellosa i tots en som fans i ens ajuda a ser millors, ens ajuda a ser més persones i a que tothom visqui millor. I l'altre és el capitalisme. Clar, el capitalisme, si per una cosa es destaca, és per fer entrar al mercat coses que n'estan al marge. O sigui, si anem al principi, doncs la terra de qui era? Doncs de ningú. De ningú, perquè anàvem d'aquí cap allà doncs, recollint el que trobàvem i caçant el que podíem. I després, quan algú se li acut, mira, això ho tancarem i, escolta, anirem conreant i això anirà pujant de valor i ara doncs, no ho compro per viure, sinó que neix el mercat immobiliari. Amb la revolució industrial, què neix? Doncs el mercat del treball, o abans de la revolució industrial, el mercat del treball. Ara han entrat al mercat coses que eren impensables fa uns anys. Per exemple, les nostres relacions, els contactes, els likes, els m'agrada, tot això té un preu ara. Abans no tenien, no estava al mercat, estava al marge del mercat.
Hòstia, coi que si té un preu, que hi ha gent que se sent tan malament perquè no rep aquesta injecció de likes i tal, que pensa en acabar amb la seva vida, que és un problema gravíssim. Parlo de gent jove, per exemple. I aquesta dependència emocional dels likes, ningú la va avaluar. No sé, ho trobo super... ho trobo molt perillós que estigui descontrolat, saps?
Sí, aquest és un exemple que poso al llibre de tecnologies de les quals no podem preveure les conseqüències. Com ara estem parlant dels models enormes de llenguatge i la intel·ligència artificial generativa, no? Que està molt bé, però no sabem a 5 anys vista, a un 5, 10 anys vista, quines conseqüències pot tenir. I aquest exemple el poso, l'exemple del cor. Com una tecnologia, això de McLuhan, no? Una tecnologia portada a l'extrem, es degrada i fa precisament el contrari d'allò que havia estat dissenyada, no? Per exemple, els cors, els m'agrada. Tu dius, ostres, quina gran tecnologia, mecanisme per repartir felicitat, no? Per compartir felicitat. Bueno, doncs resulta que es torna en un mecanisme per repartir infelicitat en el 30% de les noies que tenen problemes d'acceptació amb el seu cos. Són els informes que es van fer públics, ho sabem, i que Facebook, perquè és clar, escolta, si jo faig calés, si això no funciona, bueno, són efectes col·laterals. Llavors, enllaçant amb el que tu deies abans, no? Ara potser en som més conscients, han vist massa vegades, i aquí en aquest país en som experts, com si tot va bé, els beneficis són privats, però si tot va malament, aquestes externalitats negatives es socialitzen. Llavors, correu-hi tots amb psicòlegs, correu-hi tots amb apedaçar la societat que ho ha estat dividida perquè les fake news donen calés i perquè s'ha polaritzat les societats. No és que sigui culpa de les xarxes socials, però al final, si una societat està polaritzada, les xarxes socials entren com una falca i fan aquesta separació encara més gran.
Aquí fixa-t'hi una cosa. Tu has posat l'exemple de el capitalisme converteix el treball en una cosa amb la que es comercia, però En realitat, el que fa el capitalisme com a tal és crear una granularitat on abans no existia, perquè abans hi havia esclaus. Hi havia esclavitud directament i es comerciava amb persones. O sigui, no és una cosa del capitalisme, diguéssim, post-Adam Smith.
No.
Sí, l'imperi, no. Abans de l'imperi romà, ja, o sigui, a Babilònia ja tenia esclaus.
L'especulació ja hi ha estat
sempre. Per tant, existeix. El que sí que passa és que en el moment, per exemple, en el segle XVIII, quan comença a agafar i a crear-se això, doncs, els assalariats, és començar a haver-hi una granularitat. En això, és a dir, jo no sóc el teu amo, però podem comerciar amb el teu temps. Llavors, evidentment, el problema és quan en el mecanisme, diguéssim, de mercat, jo tinc una cosa, dic, hi ha una demanda per una cosa, jo la puc produir, vaig a buscar una manera de fer-ho més efectiu, de fer-ho de forma més efectiva, de buscar economies d'escala, de crear productes més d'això. El problema està en que quan això s'intenta, quan una cosa funciona i s'intenta aplicar a tot, es comença a aplicar coses on no s'haurien d'aplicar i és on apareixen aquestes externalitats. De fet, tots els problemes aquests del cor, que estàvem dient dels cors de Facebook i tot això, al final és una cosa que està integrada dintre la societat humana des del principi, que són els mecanismes d'estatus. Les persones, al final, tenim integrada en el nostre ésser una forma de buscar l'estatus que tenim a dintre de la comunitat. Per què? Doncs perquè segurament...
El reconeixement,
però és que aquest reconeixement en societats primitives, vols dir que si tu no tens un reconeixement en la societat, et fan fora de tribu i les feres se't mengen. I, per tant, la teva tens una dependència. Avui en dia això ja no hi és perquè hi ha l'Estat que és paternalista i que et cuida i que fa aquestes feines que estan molt bé. Vale? La irrupció de l'Estat com a instrument que fa això és que substitueix a la parròquia, substitueix a la família, substitueix tot aquest tipus de funcions que abans estaven en una altra banda. Tot això ho tenim i està molt bé, però el problema està en que avui en dia l'estatus ja no és com una cosa necessària per supervivència, però tenim aquesta necessitat de l'estatus. I aquestes eines el que estan fent és jugar amb les debilitats explotar-ho. I llavors al final, o sigui, quan una noia o un noi, perquè no li fan prou likes o perquè li fan cyberbullying o una cosa d'aquestes, es vol suïcidar-se, és perquè certs instints molt reals que evolutivament i socioculturalment tenim a darrere, és dir, el meu estatus no hi és, per tant, si no tinc estatus, no sóc res en aquesta societat i, per tant, la meva vida no té sentit i, per tant, em vull suïcidar. O sigui, és així de fotut.
Jo no diria que és causa-efecte, però sí que si hi ha hagut aquestes tendències, això no ajuda. Llavors, el que és clar és que, parlant de les xarxes socials, el que hem fet és hackejar dos aspectes de la ment humana, que és aquesta necessitat de reconeixement que deies i la curiositat innata que tenim. Llavors, és clar, hostis, doncs jo, perquè com que vull reconeixement, la dic cada vegada més grossa, no? O més altisonant. I com que, ostres, això no s'acaba mai, doncs l'escroll infinit aquest i curiositat sobre curiositat sobre curiositat, un tuit més i vaig a dormir i són les 3 del matí. Vull dir, tots ja han passat per aquí, no?
Sí. I al final agafes mesures de control. Per exemple, a casa meva a les 11 de la nit s'acaba la wifi. El router diu, ja no n'hi ha més.
És mort.
Amb la dona estem eliminant alguna cosa. Ups, s'ha acabat. A dormir, toca dormir. Dic, ara miraríem un episodi més perquè ens agrada, sí. Però s'ha acabat a dormir.
Sí. Jo també procuro fer això.
Sí, deixeu-me afegir...
Però ha d'estar programat. Si no tens programat el router, i llavors ho pots canviar, però has d'anar per cable. I llavors has d'aixecar-te i ja no ho fas. Llavors, a dormir. Tomàs, digues.
No, volia... Jo això ho veig i ho veiem tots. Mira, de fet, aquest debat l'hem tingut en els capítols anteriors, que és una de les preses de consciència... de com estan funcionant realment les coses per darrere. ¿Vale? Quan vam decidir deixar Twitter i marxar a Mastodon, d'acord? Va ser una decisió, em sembla que el Magma ho deia, és que és una mica ideològica. No, és totalment ideològica.
¿Vale? Totalment ideològica.
Al final, clar, perquè és que no tenim... O sigui, fins a quin punt atrets per la lluminositat, atrets per la grandiloquència, per la possibilitat d'expansió, per la interacció social, no ens hem deixat prendre el caramel. Vale? Fins a quin punt ha passat això? Fins a quin punt hem perdut el control? I ho trec a col·lació.
Mira,
de que
tu
les persones també tenim responsabilitat sobre les nostres decisions. Vull dir que no és que... O sigui, ja sabem que hi ha darrere companyies dolentes o coses que ho fan malament i que necessitem exercir totalment, com a societat totalment una certa vigilància, però fins a quin punt no és abandonament de la nostra pròpia responsabilitat? Fins aquí volia deixar
el comentari. Mira, hem començat parlant de les grans tecnològiques, hem parlat de Pegasus i del control dels estats o del programari mercenari, i aquestes són dues parts del llibre, dues parts grans, però després hi ha una altra part que parlo de la democratització del mal, que és com nosaltres utilitzem les xarxes socials, la responsabilitat que tenim nosaltres. Tots ens apuntem amb un linxament molt ràpid, sense preveure les conseqüències. I tots sabem casos de persones que els han destrossat la vida en base a un tuit desafortunat.
Sí, sí, et foten al carrer.
Et foten al carrer. Algú no pot ser ministre perquè fa 10 anys va fer un tuit que era racista o sexista, és igual.
Bueno, o un tuit que fa 10 anys va fer un tuit que avui en dia no es veu com a... Sí, és com... Jo als meus alumnes els hi poso l'exemple, perquè ells no ho han viscut, perquè ara són molt joves els meus alumnes. Cada any són més joves, no ho entenc. Jo soc més vell. Però els explico, és cony, en els anys 80 hi havia un programa que es deia Un, dos, tres, on cada divendres en prime time venia sortia un senyor on feia acudits d'homosexuals i de tartamuts. Sí. I la gràcia dels acudits era perquè eren era en riure-se dels homosexuals sexuals i dels tartamuts.
Sí.
I això era mainstream. Sí. I tothom ho reia. I ningú d'això. No, i tu t'agafes un jueves dels anys 80 i avui en dia és que no passa ni una pàgina.
No, per tant, sí, és això. Vull dir, nosaltres tenim responsabilitat de tot el que fem online. Vull dir, és aquesta decisió que dèieu, és una decisió de consciència, no? Està a Mastodon o està a Twitter, reenviar un WhatsApp, un vídeo de WhatsApp que et sembla que, escolta, apuntant les teves posicions. Hosti, t'has pensat? T'has parat a pensar si allò és cert? Sí, és veraç, però és cert? Clar. Llavors, jo deia, i quan deia la democràcia mon al núvol, al final parlo de... votem cada 4 anys, però és que ara votem a cada tuit que fem i a cada tuit que no fem, a cada WhatsApp que enviem, a cada WhatsApp que no enviem. O sigui, estem votant contínuament. Quan tu mires un vídeo, aquell vídeo que pugi, que l'algoritme el recomani a més gent com tu, això té un impacte. I per tant, vam aprendre, primer, quan ens va arribar la democràcia, vam aprendre que amb el nostre vot podíem canviar les coses. Després també vam aprendre que també votàvem a la cistella de la compra i quin model de cotxe ens compràvem i quina casa vivíem, quins hàbits de vida teníem, i ara també estem votant amb els nostres hàbits digitals.
En Miquel Barceló explicava una cosa, que era que la idea aquesta de votar cada 4 anys és una cosa que ve limitada per les capacitats de comunicacions que hi havia a França al segle XVIII.
És així.
Perquè quan hi ha el jurament de pilota i es constitueixen els estaments aquests que són els que voten a França, després de la Revolució Francesa, el que passa és que hi ha les assemblees de tot el país que voten, i el que no pot passar és que consultar per cada cosa des de París a l'Assemblea de Marsella, amb la qual cosa que es fa és que s'escull amb un senyor de Marsella o amb una senyora de Marsella que s'envia a França i que vota com a delegat de Marsella. I com que, d'alguna manera, doncs, les comunicacions són les que són, s'estima que cada 4 anys és una bona opció. I llavors, amb les comunicacions dels finals del segle XVIII, avui en dia estem votant. I estem votant, doncs, opcions paquetitzades, perquè bàsicament, si tens 3-4 opcions de totes les possibles coses a les que voteu, ho parlàvem amb l'Ismael, en el que valga el cometa, dic, escolta, hi ha propostes d'això, de democràcia líquida, o fins i tot de dir, escolta, jo per exemple dic que s'han de prendre decisions sobre política digital, doncs jo crec que la Gina Tost pot prendre les decisions molt bones, doncs delego el meu vot en el que digui la Gina. Vale? Però, en canvi, sobre temes mèdics, doncs no delegaré en la Gina, sinó que conec amb un senyor que és un molt bon metge i que jo confio en aquesta persona i delego en delego en aquest altre metge. I sobre temes immobiliaris, doncs no vull que voti una altra persona, i sobre temes d'ecologia, doncs votaré que voti una altra persona. Per què no puc fer això? I fins i tot si... I a més, també hi ha la cosa això de dir d'aquesta memòria de peix, de dir de qui ha votat què, per què ha votat què, en cada cosa, i què has dit que faries i després no has fet. tindríem ja existeixen mecanismes tecnològics o podríem posar mecanismes tecnològics per gestionar la nostra societat d'una altra manera, però tenim, diguéssim, tota una estructura legacy, unes constitucions, unes formes de pensar que tenen cap endarrere. I això, i això dona part del problema, perquè al final el que hi ha és es genera soroll, es busquen els punts més sensibles dins d'aquesta xarxa, hi ha qui analitza, o sigui, una miqueta, això ho vam aprendre molt amb l'ala este de la Casa Blanca, de la sèrie, la sèrie West Wing, on deien, estaven tot el rato mirant a veure què és el que la societat, quin era el punt de dolor de la societat, perquè en aquell moment el president o el comunicat de la Casa Blanca feia referència a això i veure com anaven movent-se els pols amunt i avall. I tot paquetitzat, amb la qual és molt difícil. Al final, diguéssim, estem, diguéssim, en el siministre, on a nivell de consciència col·lectiva s'estan fent uns focs artificials, si vols, i després la política de veritat s'està portant a una altra banda, especialment a Europa, que es fa a nivell de Comissió Europea.
Ens entretenen en l'efervescència permanent i no tenim cap control. No tenim cap tipus de control per modificar les bases de les coses, que a vegades passen fins i tot no amb els que hem votat, perquè són titelles, sinó dels que hi ha a darrere, que són els que marquen, diguéssim, les línies estratègiques.
Podem parlar un momentet d'en Balaji Srinivasan?
Manel
Tomàs.
No, deia que sí, però deixeu-me portar que si no ens liarem. Faig un petit descans per parlar de Contacte, tornem amb el Balangis.
Ens fiques una falca.
Exacte, falca. I parlem també... Falca. De Zoom. No, i vull fer una mica de Zoom també després, a part de parlar del Balangis, del tema de Pegasus, que ho hem dit així molt per sobre, i m'agradaria entrar una miqueta més en detall. ¿Vale? Anem corrents a la falca de Contacte, comento una cosa, falca de Vitray, i tornem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ja sabeu que hi ha dues formes...
Perdó, li explico allò de falca, enganyet. És que un dia d'aquests el que farem és que passarem per Whisper a l'àudio del programa i llavors posem falca, dient falca, buscant la triple falca, sabrem a quin minut hem de posar la falca en postproducció. Ja. Passa que no ho fem.
I es podria fer un programet molt senzill, que
automatitzar-ho,
que posés la falca que toca quan és com un tag, no? Hem posat un tag en l'àudio.
Sí, sí, vale, fer pues, un procés el que ja...
Estem preprocessant el procés que vindrà després. Ei, que ja exacte. Tenim moltes coses automatitzades amb el workflow del podcast, eh?
Ojo, I tant.
Ojito. Bueno, va, a la part, diguéssim, de Contacte, parlar de la comunitat, molt ràpidament, recordar dues coses que ja les sabeu de sobres perquè les dic cada setmana. Hi ha dues maneres d'ajudar a Mossegar la Poma a que continuï donant pel sac. I una és a través dels afiliats d'Amazon i l'altra és a través de mecenes de l'aixeta. ¿Vale? Les dues, tot i que ens agrada més la segona, perquè diguéssim que hi ha un tracte més directe amb el mecenes, ¿vale? I és la manera que ens... en què ens sentim més tranquils i en què hi ha un compromís per les dues parts, etc. Que sapigueu que l'afiliats d'Amazon continua funcionant i és anar a mossegalapoma.cat, entrar a afiliats...
Tot
i que
cada cop donen menys.
Sí, donen menys, però aquesta setmana, gràcies a una de les persones que un dia d'aquests, Marc, li hem de fer un monument, que és l'Ernest Fors. ¿Vale? Perquè l'Ernest Fors, a part de que és mecenes, a part... Com té la possibilitat, està en una empresa i necessita material i coses, i a través d'aquesta empresa, els materials i coses, ha modificat el seu workflow personal perquè tot el que compra Amazon ho compri amb l'enllaç d'afiliats, quina persona t'estima tant que canvia el seu workflow per comprar per afiliats de Mossega la Poma? A l'Ernest Fors. ¿Vale? Doncs amb ell, aquesta setmana hem descobert que pots fer servir una cosa que es diu Amazon Recàrregues. ¿Vale? Que és, bueno, pues reservar un capital i fotre-la dintre d'Amazon per després comprar a Amazon, i a Amazon li va bé i tu quedes pillat, ja sabem com van aquestes coses. Però la recàrrega d'Amazon Recàrregues també ens dona una petita comissió a Mossega la Poma. Vale?
De fet, l'Ernest m'ha liat, ens ha liat en mi, en Dani Amo, perquè anem a fer-li una conferència cap a l'estiu.
A l'Auri.
A llegir-ne.
L'Auri, molt bé. Sí, sí. Pues, primera, no li podeu dir que no.
No. No està mai sobre la taula a dir-li que no.
No, i la segona no és només no li podeu dir que no, sinó que heu d'anar contents i amb una gran il·lusió.
Evidentment.
Perquè s'ho mereix. A part que és un tio molt maco. Bueno, doncs ja està. Falca de Bitrate i anem a la segona part amb Balaixis.
Bitrate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Bitrate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Bitrate patrocina Mossega la Poma. Més informació a bitrate.dental.
Vale. Doncs això, doncs, el del Balaji ja n'he parlat alguna vegada. El Balaji Srinivasan és un tio molt interessant. És un tio molt interessant. És aquests que quan l'escoltes, o sigui, els podcasts en els que surt, els intento escoltar dos o tres vegades perquè diu moltíssimes coses i pensa d'una manera, té un procés de pensament molt interessant. Però, d'alguna manera, ell és de les poques persones que jo veig que estan proposant algun tipus d'alternativa que no siguin, diguéssim, des de simplement queixar-se. Està dient, a veure, aquí hi ha un problema tecnològic, és un problema d'arquitectura tecnològica, i fins i tot ell cita que hi ha com un... Ho veu dins d'un moviment i ho veu com una mica inevitable. Que bàsicament el que ell diu és a l'any 1950 és com si arribéssim al pic centralització. Durant molts anys, durant molts segles, va haver-hi un procés de centralització i d'agregació de coses, i mica en mica estan passant coses perquè es desfaci aquest nus. El que passa que ara venim amb un procés de molta inèrcia. Llavors, i ell veu, doncs, ell proposa, doncs, està traient ara, promocionant, fa el podcast, ha fet el llibre, vol fer una pel·lícula de l'estat a la xarxa, i a més és molt interessant perquè el sents parlar i parla d'en Vicenç Partal, dius, sents el Tim Ferriss i en Balaji i parla d'en Vicenç Partal, dius, collons.
És un referent, eh?
És
un referent global.
En Vicenç Partal. Doncs la idea és dir, a veure, en Balaji i tota la gent, i tot de gent està a començar a dir, potser hi ha maneres d'organitzar-nos de forma diferent. Vale? Perquè d'alguna manera, o sigui, tenim estats que ens vigilen, que ens espien, que es generen discursos i focs artificials perquè puguin fotre el que els doni la gana, i la democràcia que tenim és com de la senyorita Pepis, perquè tries entre quatre opcions que van allà mateix. Potser el que s'han de fer és utilitzar aquestes tecnologies de forma que tornin el poder a les persones i que puguem començar a tindre una influència de veritat. Jo crec que cal parar molta atenció al Network State, a les DAOs, al Catalan DAO i tot aquest tipus de coses, perquè d'alguna manera són maneres que tenim de lluitar. De lluitar, sí, contra la tendència.
Sí, és el que deia abans, és a dir, ser conscients de que votes constantment, fins i tot votes amb les teves metadades. Quan no estàs generant dades de manera conscient, també estàs votant.
Sí. Bé, ara és molt interessant quan tu, per exemple, vas entrar a OpenAI i et diuen demostra que ets un humà, no et fan omplir un catxa, et fan agafar amb el ratolí i clicar.
Sí.
Perquè només amb el teu moviment del ratolí ja saben, ja t'estan dient que saben que ets un humà i estàs donant-te'ls prou metadades en com mous la rata.
Sí, és curiós que un bot et digui a tu que demostres que ets humà. M'agrada molt això.
Sí, sí, és molt, molt, molt fort.
Però has plat el cap.
I ho saben.
Tenim les persones tenim dos... A part del vot, que ja ens qüestionem si serveix o no serveix, home, millor tenir vot que llàtic, no? Que fuet. Vale? Però, en tot cas...
No, això no ho he dit pas.
Sí, sí, el vot és... Més allà d'això, hi ha dos instruments, jo sempre ho explico, i m'agrada recalcar-ho. Tenim dos instruments que són molt vàlids per condicionar les coses. No des d'un punt de vista individual, més enllà de satisfer la teva autoconsciència o pròpia consciència, sinó també a nivell col·lectiu, si ho sabem articular bé. ¿Vale? Una és la pasta, on poses la teva pasta? Perquè no és el mateix comprar un Xiaomi que comprar un Apple, que subscriure't a Netflix o a Filmin. O sigui, amb els teus diners tu pots fer petits canvis. I l'altra, que és molt més... L'altra és important i no som tan conscients, és el preu de la nostra atenció. Si jo no estic a Twitter, me'n surto de Twitter i no hi soc dins, no li presto atenció. No li dono zero del meu temps. I això, ja dic, una persona, una altra, sumat, jo crec que ha de tenir conseqüències. I no som conscients... Sí, jo si no veig Telecinco, no li presto atenció, no m'influeixen els seus anuncis, no m'arriba el seu missatge, no em condicionen... Poso un exemple, per tant... Hòstia, contem que la nostra atenció és una moneda important.
No, és que és la moneda. O sigui, el problema aquest el tenim perquè la moneda, el model de negoci que al final, i aquest és allò que dèiem abans, de fa 20 anys o 10 anys que ha canviat amb ara, és que ara la moneda d'atenció és exclusivament, la moneda d'intercanvi de valor és la nostra atenció. I llavors... En nom d'això es fan autèntiques bestieses. O sigui, bueno, els pescaclics, tota la desinformació, tots els timelines algorítmics que es viatgen cap a un costat o es viatgen cap a un altre. I al final és que el model de negoci que hi ha a la xarxa, aquest model publicitari on tot és gratis, quan es paguen la festa, crec que és perniciós des de la seva creació. Jo crec que ja li estem veient les costures. O sigui, i més quan entrem amb la revolució aquesta que estem veient en els cercadors, amb la intel·ligència artificial, on hi ha agregats, hi ha respostes directes. Esclar, la publicitat aquí com entra i a partir d'aquí com competeixen per la nostra atenció.
Dins d'aquest escenari de que, a veure, l'entrada del... Jo crec que l'entrada del ChatGPT com a element mainstream, com dèiem abans, que era més famós que la Shakira en el Google Trends i que era cultura popular ja directament. Jo crec que és un event que no ens estem adonant de lo gros que és. O sigui, el veiem que és gros, però crec que és més gros encara i que tindrà moltes conseqüències. Per exemple, estava llegint l'altre dia que s'estan disparant els llibres autopublicats a Amazon, però... algo exponencial, envius d'articles i de contes i de coses estan apareixent per tot arreu, és a dir, tothom està fent escriptura creativa utilitzant aquest tipus d'eina, ja sigui idees originals amb les que aprofites doncs, perquè costi picar menys pedra per obtenir la feina final o directament li demanes que t'escrigui coses.
O llibres sobre ChatGPT escrits per ChatGPT.
Exacte, llibres sobre ChatGPT, exacte, ja és el...
N'hi ha, eh?
Sí.
Un euro i te'l compres.
Directament, i te'l pots llegir i li dones la teva atenció. Però això vol dir que la web aquella que havíem construït amb blogs, això desapareix.
Jo crec que sí.
Això desapareix, o sigui, aquella web, amb la qual és dir, i la web és la font d'informació de la que ens hem estat nodrint. O sigui, de cop i volta dona una de les... coses que estic observant és que el model freemium està perdent força. La gent que té productes prou bons estan començant a demanar calés.
I molts. Perquè si mirem aquestes tarifes que han sortit de ChatGPT, les veia avui, són caríssimes. O sigui, ens han posat la mel als llavis i ara quan necessitis...
24 euros al mes.
No, 24 euros al mes, això a la barata, però hi ha diversos models. Hi ha el GPT-4, no sé quina versió... que igual són a nivell d'empresa 3 o 4.000 a l'any.
A nivell d'empresa?
Sí.
A nivell d'empresa. Però a més a més hi ha un altre tipus de servei. Cada vegada començo a veure més serveis i més coses on serveis de qualitat. Per exemple, n'hi ha un que el que et dones, així com ChatGPT, el problema és que s'inventa cites, doncs n'hi ha un que et dona cites rellevants i te les verifica. I és a dir, com que és una informació d'allò, es fa pagar. És a dir, en aquí estic començant a veure una altra de les prediccions. En comptes de Nostradamus, jo crec que hauríem d'agafar i cremar tots els llibres de Nostradamus, o en comptes de cremar-los, apartar-los, deixar-los de banda, i agafar l'Snow Crash. O sigui, agafar les nucles, perquè està tot. O sigui, tot el que està passant aquesta dècada, o sigui, i és tot. I és tot. O sigui, un dels elements de la trama és precisament aquest intercanvi d'informació i aquest valor tan alt que té la informació de qualitat. Perquè, o sigui, com que és gratis, hem tingut doncs, informació doncs, de mala qualitat, fins i tot Wikipedia. Fins i tot Wikipedia, que s'ha buscat la qualitat a través de l'efecte pràctic aquest de molta gent revisant-s'ho, però no sempre hi és. I de cop i volta, aquest model gratuït comença a perdre força i estem en un escenari...
Perdona, Marc, estem com quan va sortir la web. Quan va sortir la web i es va una mica difondre, no? Què va passar? Que moltíssima gent, moltíssimes empreses van veure que allà darrere hi havia un model de negoci i van construir darrere de la web o damunt de la web e-commerce, bueno, mil coses. ¿Vale? Ara és exactament igual. O sigui, neix una nova tecnologia que és disruptiva, que és la part d'OpenAI, no? I hi ha el ChatGPT, i damunt d'aquesta tecnologia s'estan construint models de negocis. Per tant, que tu puguis utilitzar un ChatGPT validat, verificat, com un exemple que porto a les propostes sobre el Teams de Microsoft per fer feina, si al final això t'estalvia feina, és un servei que a tu et funciona i et val, i hi ha una empresa que te l'ofereix, òbviament vol cobrar per ell, i s'estan construint nous models de negoci damunt. És el que va passar amb la web, ni més ni menys.
Mira, és, a veure, quan va sortir la web, o sigui, era una joguina. Quan va sortir la web inicialment era una joguina. Hi havia coses interessants, era addictiva, era molt xula, sobretot per als que som informàtics, era d'això. Però avui en dia, jo que pago el ChatGPT+, són 24 euros al mes, si em poso un preu hora en el meu temps, cada matí amortitzo aquests 24 euros. Cada matí, amb temps guanyat, de dir, a vegades només formatege'm això correctament. Escolta, tinc això, arregla-m'ho, posa-m'ho, formatege'm-ho en Markdown i posa'm-ho aquí. Formatejar correctament certes coses en Markdown és rato.
És una estona, sí.
És una estoneta i ho fots en allà i dius, pam, arregla-m'ho. Ui, aquesta proposta de no sé què, ei, canvia'm aquestes coses d'aquesta antiga proposta, actualitza això, es canvia que no, perquè tal altra, i posa'm-ho aquí. La proposta és meva, el que s'ha de fer és meu, però jo per preparar aquella proposta hauria estat mitja hora i això m'ho agafa i en qüestió de 20 segons ho tinc allà formatejat, ho llegeixo, ho verifico.
Jo pagaria, jo pagaria i pagaria molt. Si quan tinc ja un disseny fet amb una petita proposta per un client on explico coses, a més amb un anglès que és el meu, que no és d'una persona nativa anglesa, que intento ser correcta però no és perfecta. Si jo ja agafés aquell PowerPoint elaborat amb tots els meus dibuixos, esquemes i tal, li passés a una IA i me'l retornés maquetat, posat, equilibrat, redactat i polit a nivell de gramàtica anglesa, t'asseguro que pagaria. Perquè m'estalviaria molt de temps.
Hi ha una web que es diu There is an AI for that. Us en recordeu? There's an app for that?
Sí, sí, sí.
Hi ha una web que es diu There's an AI for that i hi ha una llista de totes les...
I aquesta és la que et fa presentacions?
Sí.
La provaré.
Però és cada setmana en surt una de sobre i a més és clar, des de que ja tens que la gent d'OpenAI ja t'han dit doncs, que pots utilitzar doncs, els models de ChatGPT com a infraestructura, vale? I amb un tier a part per muntar el teu servei i això és, ho hem convertit en una aplicació de núvol. És a dir, ara començaran a sortir com a xurros aplicacions específiques i verificades per casos d'ús molt específics amb aquest tipus de coses que fins fa 4 dies era màgia i que no es podia fer. No estem ara, diguéssim, jo crec que estem experimentant ara com ara un xoc del futur. Però, o sigui, el xoc del futur, diguéssim, ja des de l'any 71 que l'Alvin Toffler va escriure el llibre, però el Ray Kurzweil diu que a finals d'aquesta dècada tenim la singularitat. I en Kurzweil, d'això. Llavors, jo el problema que tinc és que no m'imagino, no m'imagino com seran les coses d'aquí 10 anys. O sigui, quan va venir l'iPhone i hi havia els primers programes, jo m'imaginava, ho parlàvem, de vindran les apps i m'imaginava doncs, la revolució dels mòbils, dels smartphones i com els faríem servir, totes les aplicacions que s'hi construïen. Més o menys el que ha passat amb els mòbils, jo m'ho imaginava, fot 15 anys, quan vam engegar Mossega la Poma.
No ho crec.
Ho estàvem parlant, ho estàvem dient.
T'ho imaginaves a nivell tecnològic, però no social i econòmic.
Segurament social i econòmic, no. A nivell tecnològic. Però és que ara no m'ho imagino ni tecnològic. No m'imagino, ni m'imagino. O sigui, al final per això ja dic que ara tinc que anar a Neil Stephenson, a les nougres i els...
A veure què hi ha més.
A veure què hi ha més, perquè no ho veig. O sigui, de fet, l'únic que diu que està començant a pensar possibilitats i imaginatives, en aquest cas, és el Balaji. Però és que el Balaji pràcticament està explicant una manera d'accionar a les nougres perquè no sigui distòpic. Perquè les nougres és distòpic, però si li treus la distopia en el... en l'Snow Crash, pots tenir un futur funcional amb estructures de microestats, amb altres... I més una de les coses, ara que estan parlant de lo dels pagaments, per exemple, estan demanant calés, però estan demanant els models de subscripció perquè és el que portem endarrere. Però jo crec que tard o d'hora vindran els micropagaments. És a dir, jo no necessito segons sempre els mateixos serveis. Jo avui necessito una cosa, demà necessito una altra i no vull estar subscrit tota la vida o durant dos mesos o durant un any. I ara m'estan dient subscriu-te perquè ho faràs servir. No, jo vull... Tu ofereixem una cosa i jo la vull fer servir ara, què t'he de pagar? Què t'he de pagar? Uns 4 satoshis? Què t'he de pagar perquè em resolguis aquest problema ara i en funció del temps que tu m'estalvies jo valoraré si t'ho pago o no. Vull pagar per ús, no vull pagar per subscripció. A no ser que la meva feina tingui... Perquè el que m'està passant a mi ara, no sé si et passa a tu el mateix, és que els... com que estic obtenint molta productivitat en certes coses, el meu dia a dia és molt variat. És molt variat. El que jo necessito és la calma per poder canviar el focus i poder pensar en les coses, perquè les tasques rutinàries cada vegada van més accelerades i no tinc aquell temps entre tasca i tasca de fer aquella tasca avorrida per anar pensant el que faré després.
Sí, això... és una mica la promesa de la intel·ligència artificial de dir, escolta, tots fem tasques que són de robot en el nostre dia a dia, doncs aquestes tasques que ens les facin els robots, els bots o els chatbots o que sigui. I després hi ha feines que són creatives on nosaltres brillem com a humans, hosti, intentem potenciar aquestes, no? Això hi ha molta gent que ho podrem fer o que ens podrem adaptar, i hi ha molta gent que no. I aquí hi ha un problema gros. Un problema, perquè la velocitat és molt alta, està molt accelerat. Això, o sigui, no són els 10-12 anys del carro al cotxe, que és l'exemple que sempre es posa. No? O sigui, també vam reciclar la gent que es dedicava doncs, als ferrers, als escombriaris que recollien merda dels cavalls, els cotxers, vam reciclar... Bueno, no els vam reciclar tots, però vam tindre 10-12 anys de transició. O sigui, si no recorde, de que no van passar, un dia hi havia carros i l'altre dia hi havia cotxes, no. O sigui, van conviure, fins que es van extingir els carros i els cavalls de les ciutats. Ara no passa això. O sigui, ara passa que d'avui per demà, un traductor tècnic doncs, li baixa la feina a la meitat. Perquè,
o més.
Estic sent bona persona.
Molt bona persona.
Estic sent molt bona persona, saps? Esclar, algú que es dediqui al que dius tu, a passar uns textos d'un format a un altre, composició, maquetació, també baixa la meitat, això, o per la feina. Clar, llavors hi haurà moltíssima gent que no és allò que diuen, no, que són caixers de supermercat que els hi posarem un caixer, un automàtic.
El supermercat, algú s'ha de gestionar i hi ha moltes coses que a part de la caixa del supermercat.
No, però i aquí voldria treure un exemple, que és una fal·làcia. Per exemple, quan heu anat als McDonald's últimament, heu vist que ja no hi ha...
jo no vaig a aquests puestos.
Ja no hi ha caixers, o sigui, que només hi ha gent que et dona la comanda perquè tu l'has fet prèviament amb una espècie d'iPhone enorme.
Sí, els he vist aquests iPhones a l'aeroport.
Llavors diu, sí, exacte, a l'aeroport, on sigui. Llavors dius, esclar, han substituït els caixers, els humans els han substituït per màquines. No és veritat. han substituït els humans per altres humans. O sigui, ara ho fas tu, allò que feia. Tu abans sí. li deies i ell ho picava en una pantalla.
Una, és igual que les agències de viatges. Abans és anaves a una agència de viatge i una senyora o un senyor es dedicava mirant la pantalla a dir-te on podies anar i ara no. Ara tu vas i t'ho fas tu.
Clar. Llavors, no, no, és que això ja ho hem automatitzat. Ja ho fan les màquines.
No.
Mentida. Això ho fan els humans. És com la intel·ligència artificial del, en aquest cas, del ChatGPT o OpenAI, no? Dius, ostres, és que és molt intel·ligent, aquesta paraula és molt, molt, molt competent, eh? Ens fa creure, eh? Ens creiem que és intel·ligent, realment no és, no té cap model mental del món, no entén el món, és purament sintaxi, no semàntica, eh? I ens creiem que és molt intel·ligent, però escolta, però és que a Kènia hi ha un exèrcit de gent que ha netejat aquestes dades, que mira les preguntes i les respostes, les va afinant i cobren 2 euros l'hora. O sigui, sempre hem de mirar, i el que deia abans, quan parlem de capitalisme, de tecnocapitalisme, hem de mirar l'altra punta del capitalisme.
Sí, sí, sí.
Només mirem la d'aquí. Ui, imagina't una imatge fantàstica.
Però una cosa, quan estàs dient només sintaxi, jo crec que no hi ha ni semàtica. Tampoc hi ha, si el problema és que no hi ha sintaxi. O sigui, quan el Lisa... l'Eliza, el primer software que teòricament va passar el test de Turing, que era un d'allò, aquell joguer algú es va confondre i va dir, hòstia, que estava en el, que venia en el CD-ROM de la Sound Blaster, venia el doctor Svazio i llavors t'ho deia. Hi havia un anàlisi sintàctic. Hi havia un anàlisi sintàctic.
Quan em refereixo que és sintaxi, vull dir que només és... Ell només és capaç de generar textos sintàcticament correctes.
No, però és que no és ni sintàcticament, és que ni sintàcticament correcte, o sigui, és ell és prediu. És una predicció.
Per fer predicció necessites conèixer les regles de la sintaxi.
Sí, però no està basat en regles.
No,
les
infereix. Les infereix a partir de les dades, però vull dir, però
és heurístic.
S'acaba aquí.
Genera una heurística a partir de les dades.
S'acaba d'aquí.
Però no, o sigui, el problema és que és heurístic, no és determinista. O sigui, quan tu tens, per exemple, un compilador o un generador de codi, utilitza unes regles que s'han pogut inferir o s'han pogut generar, però hi ha unes regles i es poden debugar, es poden depurar.
Per
i això s'està és heurístic,
és el text predictiu del mòbil. Del WhatsApp, és el text predictiu que tenim tots al mòbil, passa que és a gran escala i en lloc d'haver-se llegit els textos que tu has escrit, ha llegit els textos que ha escrit tota la humanitat, bueno, o el dataset aquest famós, no? Els 40 teres, no sé quan és, que té dades. Bueno, però no té cap coneixement del món. Quan diuen no, és que és intel·ligent, no, és que dedueix, no dedueix res. O sigui, genera i a tu et sembla que allò té sentit. De fet, en té. De fet, en té, per tu en té, però per ell no té cap sentit.
No.
No és res, vull dir, és senzillament és una paraula darrere l'altra i un paràgraf darrere l'altre i que estan molt bé.
Però l'impacte... encara ets aquí, Tomàs?
Sí.
Era només comprovar que estigués mort, això.
Portem 1:05, m'agradaria que anar cap a Pegasus, si us sembla.
Jo només dir això, de dir, el que veig és que l'impacte és molt bèstia, i a més a més, no, i a més a més algunes
imprevisible.
És imprevisible, o sigui, però el que em passa a mi és que el 2007, quan engegàvem Mossega la Poma, jo tecnològicament veia cap on anava el cloud i veia cap on anava veia cap on anaven els mòbils i cap on anaven les apps i cap on anava. No vaig preveure, per exemple, l'aparició dels drons, que eren la conseqüència de l'abaratiment de tots els components per generar això. Però a veure, el que està passant amb la IA i cap on va, no ho veig. O sigui, no ho veig ni tecnològicament. O sigui, els ordres de magnituds, o sigui, les infraestructures per donar suport cloud a intel·ligències artificials van amb una llei d'amor pròpia que es doblen cada 6 mesos. I això ho porten fotent 4 anys. És a dir, ostres, estic molt astorat de com va això. I a més a més sé que perquè hi ha el segle del hype, que això farà un hype i baixarà, però clar, el problema és que totes les coses que tu expliques al teu llibre ara es combinen amb això i es compliquen. O sigui, venen temps molt interessants, és la maledicció xinesa a tope.
Sí, és així.
Vinga, Tomàs.
No, volia anar cap a Pegasus, bàsicament dues coses, perquè, Ganyet, tu ja vas escriure un article, no, va ser a La Vanguardia o al Via Empresa, ara no recordo, l'he llegit, eh?
Segurament a tot arreu.
No a tot arreu, no. Sí. I a més, clar, òbviament en el llibre en tornes a fer referència. Jo volia preguntar-te, i m'he llegit alguna... he llegit algunes coses que m'han sorprès. Volia fer-te una pregunta concreta i després vull traslladar-te una de les que ha fet l'Àlex Hinojo, ¿vale? A veure, primera cosa. Per què tu?
Estem agafant molt aquesta pregunta. No l'he contestat mai, perquè jo no sóc qui hauria de contestar aquesta pregunta. Jo, en el llibre, sempre parlo de víctimes, no parlo més igual les víctimes, quin color siguin, quina ideologia, quin origen, quin estatus, mentre aquestes víctimes siguem o ens hagin utilitzat de manera il·lícita, no? Hagin entrat als mòbils de manera il·lícita. Per tant, per què a mi? Doncs ho hauries de preguntar qui ho ha fet, això. Ho hauries de preguntar als serveis secrets que van trobar-me interessant. Jo tinc alguns indicis, el fet d'haver escrit sobre aquests temes, el fet d'haver estat molt a sobre d'altres casos i de seguir el spyware, i el fet de que jo sigui enginyer, el fet de que jo hagi estudiat i hagi tingut els meus professors amb intel·ligència artificial d'aquest país, els devia fer pensar que jo sabia molt de moltes coses, però no em nego a respondre aquesta pregunta. No la sé, la resposta, vull dir, però ni si la sàpigues, em negaria a respondre-la, perquè això pertany, doncs, a aquest senyor que aquests dies estan surt per tot arreu, no? Aquests serveis secrets, els ministres de l'Interior i tots aquests, que ja han vist tot el que estan fent o que han fet.
Per què estàs a la llista? Ells sabran per què t'han fotut a la llista.
Això, no, jo no ho sé. O sigui, la veritat, no ho sé. Però, bueno, els he d'agrair. De fet, a l'apartat d'agraïments, un dels agraïments és als serveis secrets espanyols, perquè sense ells no hauria escrit aquest llibre. Sense ells no m'hauria vingut l'editorial i dir, escolta, doncs ens interessaria que fes un llibre per nosaltres.
A més, a veure, és que és Penguin, o sigui, és una de les editorials més importants del món.
Sí. És Penguin, m'han deixat fer el que he volgut, ells em van vindre aquesta proposta, i els vaig girar la proposta, els vaig dir, per mi, Catalan Gate és la punta del iceberg, que
és un capítol,
és una conseqüència, és molt més que això, és capitalisme de vigilància, és... aquests panòptics digitals en el qual aquestes empreses ens tanquen, i a diferència d'un panòptic que pot ser el de la model, on busquen que el que està vigilat estigui quiet, aquí el que està vigilat interessa que es mogui molt, que interactuï molt, que generi moltes dades i metadades. Llavors, bueno, hi ha una sèrie de paral·lismes que crec que són interessants. I ja et dic, sense la col·laboració interessada, en aquest cas, dels serveis secrets espanyols, no hauria pogut fer aquest llibre.
Segona pregunta. No sé si ho has esmentat o no, em sona, però si no la vols contestar no la responguis i ho entendré perfectament. T'has pogut recolzar, has tingut contacte amb l'Elias Campos o no?
Sóc greu que no tinguis el llibre perquè quan parlo del Citizen Lab hi ha un moment...
No me l'he llegit encara, eh? Sí, perdona.
No, però vull dir, hi ha un moment que quan parlo del Citizen Lab, que van fer una feina boníssima, quan jo em vaig adonar que m'havien intentat posar Pegasus, doncs ells em van assessorar, vaig aprendre moltíssim amb ells, ara ja des de dins, jo sempre això ho havia, diguéssim, vist des de fora, però des de dins vaig veure com treballaven, com de seriosos eren i de professionals, i l'Elias Campos hi treballava, jo el coneixia d'abans, l'Elias Campos, ens havíem conegut a RAC1 i havíem mantingut el contacte sempre, una persona que en sap molt, apassionant, i no podria dir que som amics, però sí que tenim relació, que parlem d'aquests temes sovint. Llavors, hi ha un capítol, quan volia parlar expressament de Citizen Lab, i enmig d'escriure el capítol se'm va acudir que no era Citizen Lab el títol del capítol, sinó que era Citizen Campo, en honor al Citizen Four de l'Snowden, i en honor amb tota la feina que ha fet. Jo crec que si no hagués sigut gràcies a la seva feina, per començar, no s'haguessin entès per un tema de llengua purament la gent de Citizen Lab amb el Roger Torrent, l'Ernest Maragall, que van ser els primers que van sortir com a afectats de Citizen Lab, no?
I de context, també. I de context també, suposo. Vale, una altra cosa.
Ell ens ha molt. Penseu que l'Elias Campos s'avança a WhatsApp creant un WhatsApp, que ara no recordo el nom, aquí a Barcelona. i quan veu que no pot competir amb la força de WhatsApp, se'n va a Silicon Valley, acaba coneixent els fundadors de WhatsApp, a l'Acton Ilkum, i acaba treballant amb ells perquè tenen la mateixa visió. És a dir, no explotarem les dades de l'usuari, mai posarem publicitat, no vendrem les dades a tercers, sinó que el que intentarem és donar el millor servei per acabar amb aquest monopoli de les grans corporacions telefòniques que ens cobraven, recordeu, €1.20 per cada WhatsApp, per cada missatge. €1.20, eh?
I una bestiesa.
I després, va saltar Waze... Després va saltar Waze, també amb aquesta idea, diguéssim, de compartir informació de trànsit de forma...
L'Elias Campo no ha estat mai a Waze.
Bueno, ell no. Em sembla que era la seva parella la que estava a Waze, si no recordo malament. És veritat. Vale, un altre tema. Els atacs de Pegasus no és el phishing de correus, vale? És quelcom estudiat, premeditat, la persona a la que se l'ataca, se l'estudia, de manera personalitzada i es busca la manera de que caigui. Jo crec que hi ha un estudi o una mena de, no sé, d'anàlisi previ, vale? No és un atac massiu, per entendre'ns, vale? És així, és aquesta la impressió, perquè quan tu expliques com va ser atacat, a través de què, I a més em va sorprendre perquè vas dir, em va passar això, vaig clicar aquí i hòstia, se'm va reiniciar el... És un puto jailbreak el que et fan quan t'entren, no?
És un jailbreak, sí. Sí, és exactament així. No et fan l'atac fins que no et tenen molt perfilat. Esclar, perquè tu t'infectin o perquè tu et considerin una persona d'interès, han d'haver estudiat tot el teu entorn. I llavors saben... de què parles, què t'interessa, per on et mous, segueixen les teves xarxes socials i a partir d'aquí et fan un atac molt, molt dirigit. El que tu t'interessa, més que tu, el que tu t'interessa, i això ho explico al llibre, i enllaçant amb Cambridge Analytica, hi ha un moment quan els enganxen aquells de Channel 4 amb càmera oculta, que diu, mobilitza més la por que la il·lusió. Llavors nosaltres el que fem és una campanya per a cada por. Allò que dius tu, sí. Les campanyes hiperpersonalitzades a Facebook. Pegasus fa el mateix. O sigui, el que agafen és a cada persona li busquen la seva por. Per exemple, si tu acabes de comprar un bitllet d'avió, et diuen...
T'hem cancel·lat el vol.
Escolta, t'hem cancel·lat el vol, si no cliques aquí, abans de tal, no sé què, o aquí et pots baixar el teu bitllet. Si vas al Mobile World Congress i hi ha un tema de restriccions de Covid, escolta, pensa que si no segueixes aquestes instruccions no podràs entrar al Mobile.
Sí,
sempre busquen la por i quan tu mires els que vam rebre cadascú de nosaltres, els trobeu a l'informe del Citizen Lab, si busqueu a Google i faries clic, està traduït al català a més, si busqueu a Google i faries clic Citizen Lab, trobareu l'informe i allà a l'informe detallat ja veureu els enllaços, els mails, els SMS, els WhatsApps que vam rebre els diferents atacats i a cadascú, doncs pel canal que sigui, intenten arribar. És enginyeria social.
I a més, quan tu cliques estàs anant amb un zero-day exploit.
Sí, generalment són zero-day exploits. Al meu cas, explico el llibre, també em poso la URL, tot, com vam capturar la URL, era una tiny URL o una d'aquestes, un servei d'aquests d'escurçar URLs, quan expandir, això, si no em sortia el verb. Quan la vam expandir, vam veure que era una URL estranya, la vam cercar a Google, estava en una llista negra de ransomware i el domini estava registrat, diria, als Emirats Àrabs, no sé si era... I llavors l'havien utilitzat, aquell domini, per fer ransomware. I llavors em vaig dir, algú m'està intentant segrestar el mòbil, no? Bueno, el que vam fer és deixar-lo a zero de fàbrica, instal·lar una versió prèvia una còpia que tenia l'iCloud del dia abans i del dia farà un any. I després, com a veure que sortia tot lo de Pegasus mesos després, vaig dir, bueno, ja està, això és allò. I llavors és quan ja em poso en contacte amb...
Però llavors, tu, havent fet el deixar-lo zero de fàbrica i tirar una versió anterior que tinguessis d'un dia abans, vas estar infectat o no va poder entrar?
No ho podem saber. Bueno, home, podria estar infectat en aquell moment, però no devien tindre temps d'agafar res. Perquè jo vaig apagar el mòbil de seguida.
Però el tema és això, si tu després al fer el resetejat de fàbrica, si aquest...
En teoria mor, sí, sí.
En teoria mor, o si són capaços d'afectar l'EPROM.
En teoria,
EPROM,
segons quin exploit, només apagant-lo i reencenent-lo hi ha mort.
Perquè està en memòria.
Sí, però llavors s'haurien de tornar a infectar. Llavors, el que sí sé després he sabut que hi va haver més intents. O sigui, van continuar provant. I cada intent val una pasta, eh? I llavors jo dic, escolti, us esteu gastant diners públics, que s'hauria de veure d'on surten aquests calés també.
Fons reservats.
Hi ha teories molt xungues respecte a això. El que passa que...
Bueno, als Estats Units ja sabem com ho fan.
Bueno,
ja... Als Estats Units ja sabem com ho fan. Sí. O sigui, doncs, via Colòmbia.
Doncs val molts diners això, les dades... No se sap on van a parar, no se sap si surten de la Unió Europea, no sap qui té accés a aquestes dades. Clar, si en cas de que hagués sigut exitós l'atac, no sé, en el meu cas, però hi ha el meu atac i els xats que hi m'han digut amb tu, per tant, tu també ets víctima.
Mm-hmm.
Per tant, el teu número i el que hem parlat tu i jo també està en alguna base de dades.
I, el, no i la tenen ells.
Clar. O sigui, clar, és una violació tan bèstia dels drets individuals...
Perdona...
No, és una violació literal de la Constitució.
No, però és que a més quan parlem de dius, no, és que en el cas de Catalunya són 65 més X. No, són 65 multiplica, o sigui, són desenes de milers de persones.
Sí. Mm. Però bueno, o sigui, i... d'entrada, la Constitució espanyola, aquesta Constitució d'allò, ho diu. Sí, és una de les coses, la privacitat de les comunicacions.
El que hem vist, i això serveix pels estats, serveix per les grans corporacions, és que el que farà el poder sempre és utilitzar l'última tecnologia disponible per perpetuar-se i per ampliar aquest poder. I això ha passat sempre.
Una pregunta, sí, una pregunta, Ganyet. Pegasus funciona com a spyware as a service? És a dir, és Pegasus qui obté les dades i li passa al client? És el client que prepara la injecció de l'atac? Se sap això? Es coneix? Com, perquè teòricament tu llogues una llicència, no?
Més
però qui ho fa
sap,
servir de veritat?
Més o menys se sap. Diria que hi ha una modalitat que és as a service, però la modalitat més... diguéssim, la bona, i aquesta té moltes limitacions.
La bona
és la que t'instal·len dos racks, un amb el programari i l'altre amb les dades que capturaràs, i llavors és responsabilitat de l'agència de seguretat o de l'organització client de fer els atacs. Mm. Llavors, ells diuen que no poden fer atacs a que no estiguin tutelats per un jutge, bla, 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 i que llavors, si tu no el fas servir bé, diguéssim, NSO, el fabricant de Pegasus, et pot retirar la llicència. Però, esclar, com ho fan, això? Tenen accés
Qui ho comprova?
Com comproves?
I, de fet, que ha d'haver-hi una sentència judicial pel mig.
Clar, llavors,
no, clar, una autorització judicial, però l'autorització judicial d'un jutge per controlar quelcom o accedir a algun dispositiu teu, alguna dada o alguna aplicació, el que sigui, està... per llei, restringida a un àmbit concret.
Sí.
No poden punxar tot el teu telèfon ni res. Clar. I si són trucades, són trucades a partir d'un dia en tal altre amb l'objectiu de donar suport a un... Ja em sortirà demà. A una denúncia o a un càrrec Clar. Concret. Saps? No és para todo, por todos y sí, la gent
no
amb la que tu has contactat.
No es pot fer de manera perspectiva.
Exacte, aquesta
és
la clau.
És que aquí hi ha moltíssimes derivades. O sigui, en teoria, això només es ven a estats, no? I agències nacionals. A la pràctica no ho sabem. El que sí que sabem és que això està autoritzat pel Ministeri de Defensa israelià. No pot, NSO, cap empresa de seguretat israeliana, pot vendre aquests programaris que són molt sensibles, per exemple,
a Iran
no poden vendre, a enemics de
l'estat
israelí. I d'altra banda, no ho poden fer servir en territori d'aliats. Per exemple, no es pot fer servir Pegasus als Estats Units, ni a Anglaterra, ni a Rússia, perquè són països aliats d'Israel, en aquest cas. Clar.
A no ser que ho faci servir als aliats.
No es pot fer servir contra... Per això hi ha un problema gros, perquè algun dels espiats, l'Ali Escampo tenia un número dels Estats Units de telèfon. I llavors, això, clar, han utilitzat Pegasus a Estats Units. Llavors, això és un problema amb un país aliat. I llavors, per això NSO té molts problemes ara. És al·lucinant. Hi ha una investigació del New York Times, que val la pena llegir, la cito el llibre, que és la correlació que hi ha entre els estats que compren Pegasus, o sigui, els quals Israel autoritza la venda, i com voten les Nacions Unides després d'haver adquirit Pegasus aquests estats. O sigui, voten de manera condicionada a favor d'Israel sempre. Països com Panamà o Mèxic, que sempre no havien estat hostils a la ONU.
Sí, és una eina d'influència.
Jo recordo haver vist el Netanyahu a Davos parlant el 2014, parlant de que Israel és una startup nation i que de vegades el balanç entre ciberseguretat i espionatge no és ben bé clar i tot això. I aquest vídeo el trobeu a la xarxa, vist en perspectiva, s'entén tot ara. O sigui, coneguent els casos de Pegasus, ara s'entén tot aquell discurs que va fer. El Shalev Julio, el CEO de Pegasus, que, clar, arran dels escàndols ha perdut molts clients, molts milions, ja no és l'empresa recomanada per l'Estat d'Israel quan el Mossad no vol fer els serveis, diu, no, anem a parlar amb aquests, ja no és la neta dels ulls de l'Estat d'Israel, desitjava el retorn de Netanyahu perquè amb Netanyahu, diu, van fer molts calés.
Clar. Hi havia més clar. Mira, arrel justament... Acaba, Ganyet, que tinc una pregunta just en aquesta pàgina del teu llibre. Tira.
Tomàs, una cosa, haurem de fer aquesta pregunta i després hauràs de fer les propostes tu sol perquè jo me'n tinc que anar a classe.
Perfecte. No, sí, sí perquè només hi ha tres. Deixa'm que et traslladi la pregunta de l'Àlex Hinojo, que la centres justament en aquesta pàgina, o expliques el que acabes de dir, les intervencions o el tejemaneje polític que hi ha darrere de Pegasus. Diu així a l'Àlex Hinojo, diu, en Ganyet explica els beneficis diplomàtics que n'obté Israel venent el programari espia Pegasus a altres governs del món. Si sabem que Espanya n'és client, algú ha investigat si han canviat algun posicionament internacional? Per exemple, podria estar relacionat amb el famós tema saharaui?
Bueno, no ho sé, jo no
ho sabem,
expert ni en el tema saharaui ni en política internacional, però el cas és que hi va haver un posicionament molt clar del president del govern espanyol, algú que havia estat atacat també per Pegasus, i era un posicionament, jo diria, personal en un moment, i després va ser una posició d'estat. No ho sé. El que sí que hi ha és aquesta correlació que et dic entre països com Hongria, Polònia, Mèxic, Panamà, que hi ha una correlació entre la política internacional d'abans i després de ser clients de Pegasus o de tindre Pegasus.
Molt bé. Doncs escolteu, nois, Déu-n'hi-do, sí. Ho deixem aquí. Tanquem, si vols, Marc, jo em quedo un minut més per llegir les tres propostes que ens queden, ja acomiadar-me també de tota l'audiència. Ganyet, escolta'm, feia molt de temps que tenia moltes ganes de que estiguessis amb nosaltres.
Ves, tenim el teaser, ja des de novembre que sabíem que venia un llibre i
la llàstima és que jo avui no hagi pogut estar allà amb vosaltres. Però bé, una abraçada, Ganyet. I Marc, ens veiem. Vinga,
guapo.
Adéu, petons.
Adéu, petons.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Seguis, doncs això, anem cap a les propostes. Avui només en tinc tres, dues que quedaven penjades de la setmana i una que ens ha arribat d'última hora. Una proposta que ens arriba sobre intel·ligència artificial de la mà de Carlos Tarlux diu, heu llegit el llibre sobre Microsoft implementant intel·ligència artificial al Teams? Diu, per $7 al mes la intel·ligència artificial farà un resum de la xerrada, recomanarà les tasques i dividirà la conferència en capítols, jo diria més, farà l'acte, que és una altra de les feines que ens toca fer quan fem conferències per Teams, o sigui que molt bé. En Redurdin ens recomana un podcast. Diu, alguna vegada us he recomanat un podcast que es diu A Ciència Cierta. N'hem parlat sovint a Mossega la Poma, de fet jo sóc oient d'aquest podcast, i diu en Redurdin, m'agrada força. És de temàtica variada, va des de la física a la biologia, passant per la química, l'antropologia, etc. Diu, doncs el mateix director ara fa un altre podcast que es diu Oscilador Harmónico, Oscilador Harmónico, que és bàsicament de física i matemàtiques i és molt interessant. Doncs queda anotada aquesta proposta. I finalment, la darrera proposta és en Joan Betbessé, ens parla de Xiaomi. Xiaomi és aquesta marca de mòbils que no són iPhone i que són més cars que els iPhones. Tingueu en compte aquest fet. Vale? Diu, doncs això, Xiaomi presenta també les seves novetats d'ulleres de realitat augmentada, les Wireless AR Glass Discovery Edition. Doncs hi ha un vídeo a YouTube on es fa aquesta presentació i en Joan Betbessé ens les recomana. Doncs molt bé, Mosseguis, espero que us hagi agradat avui el programa 546 amb la presència d'en Ganyet. Crec que hem parlat de temes molt interessants. I res, ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada a tots i ens veiem en el següent episodi. Que vagi bé. Adéu.